El matí de Ràdio Sabadell.
I continuem, que en són dos quarts d'una, amb aquest últim programa de l'any, amb un dels plats forts de Nadal a Sabadell, amb el Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès. El concert serà aquest diumenge 2 de gener a les 6 de la tarda al Teatre de la Faràndula, i per saber com s'estan preparant tots els concerts que l'OSB farà aquests dies, hem convidat el Xavi Puig, que és el director del concert, i el Lluís Cabal, que és violista. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, mestre. Com estàs?
Bon dia.
Has descansat ja d'ahir?
Sí.
És que ahir vam tenir concert.
Ho he vist. Aquests dies no pareu. On veu ser ahir?
A Rubí. Ahir vam fer concert a Rubí, demà a Puigcerdà, i diumenge a Sabadell.
I de moment, amb aquest festival de valsos i danses, també?
Sí, sí. De fet, l'Orquestra Simfònica del Vallès, durant aquestes festes de Nadal, fem fins a 5 programes diferents, i per tant, anem convidant, però jo crec que el que hi ha més concerts és la gira de danses i valsos, que segueix tenint molt d'èxit per tot Catalunya.
Ja ho he vist, perquè també heu estat ja a Barcelona, a Terrassa, a Lleida, a Rubí, com dèieu, demà Puigcerdà, Reus, Vic, Sant Boi, Llinars. Quina rebuda està tenint aquest festival, aquest any?
Doncs molt bé, jo crec que la gent ho rep amb moltes ganes d'anar a concerts, amb moltes ganes de passar-s'ho bé, i d'això es tracta una mica, no?, de portar una mica d'alegria en aquests temps tan, tan difícils. La gent ho està esperant, i la veritat és que ens trobem una rebuda molt, molt acollidora i molt participativa.
Sí, digues.
No, sí, de fet, com diu el mestre, és un programa que invita molt al bon humor, no?, i al bon rotllo, si em permets la lleugeresa, no? I realment, doncs clar, els temps que corren, això és molt benvingut, i la rebuda que estem tenint és un concert que fa moltíssims anys que fem, eh? De fet, el primer concert vam fer el desembre del 88 i aquí a Sabadell. Ha plogut molt des d'aleshores, no? Però val a dir que enguany, no? Jo penso que la rebuda, potser per tot l'entorn que tenim, no?, doncs està sent realment esplèndida.
Doncs, si els sembla, repassem el contingut d'aquest festival de valsos i danses que heu preparat aquest any, i que comença amb la dansa eslava número 8 d'Antonín Dvorak. Aquest serà el primer tema. Com continua el concert?
Doncs bé, tota la primera part està, com que el títol del concert són Festival de Danses i Valsos, doncs nosaltres som fidels en el títol i fem una primera part dedicada a les danses d'Europa, de la mà de tres grans compositors del segle XIX, per tant, contemporanis de la família Strauss també, com són Anton Dvorak, com ara deies, i després seguim amb Franz Liszt, amb una rapsòdia hongaresa, que també és una dansa, una charda hongaresa, I després seguim a Viena, però encara no amb els valsos d'Strauss, sinó amb un vals de Johannes Brahms. I acabem la primera part, naturalment, amb la nostra dansa, diguem-ne, tornem a casa amb una sardana d'Eduard Toldrà. Aquesta és la primera part, i a més també incorporem la part de la soprano, la veu humana, que sempre ens agrada molt que hi sigui present, amb un altre vals, un vals ben conegut, de Puccini, de la Bohème, el vals de Musetta. Aquesta és la primera part del concert dedicada a les danses d'Europa.
Sobre aquesta primera part tenim preparades dues músiques. Tenim aquest vals de Musetta i també Empúries, de Toldrà. Quina preferiu que posem de fons?
Va, Lluís, digue-m'ho.
Empúries?
Va, doncs posem Empúries. Ja hem descrit aquesta primera part. A la segona, pel que jo veig, sent poc entesa en el tema, la família Strauss pren tot el protagonisme, eh?
Sí, sí, exacte. I a més fem un repàs una mica per tots els personatges de la família Strauss, tots els personatges musicals, i aprofitem per explicar una mica aquesta genealogia, perquè moltes vegades ens fem un embolic de qui és qui, i fem un repàs per la família, començant pel pare Strauss, per Johann Strauss, i després per els tres fills, per Johann, per Josef i per Eduard Strauss, que són doncs els qui estan en els repertoris dels concerts de valsos de cap d'any de tot el món, jo diria, no només de Viena. I a més, doncs això, aprofitem la música de tots aquests germans per explicar una mica tots els intríngulis i les històries, algunes divertides, algunes doncs polèmiques, que van passar a la família Strauss, perquè a vegades, escoltant la seva música, ens pot semblar que tot eren flors i violes, i en canvi, doncs, era una família que podríem escriure un culebrot, pràcticament, on va passar una mica de tot, i intentem, doncs, això, treure-li el costat divertit d'aquestes anècdotes.
Sí, això, aquí val a dir que hi ha tota una feina que fas tu, precisament, Xavier, que és molt interessant, en Xavier fa, a part de dirigir, doncs fa de mestre de cerimònies en aquest concert, amb tota aquesta, aportant tot aquest plus d'explicació, de contextualització de la família Strauss d'una manera molt propera, perquè com has dit tu, no, la família Strauss, escoltar la seva música pot semblar una cosa, i a les famílies sempre passen coses, no? I a la família Strauss n'hi van passar moltes, algunes molt divertides, algunes no tant, però sempre interessants.
A mi m'havien dit, Lluís, que normalment eres tu qui feia aquesta feina d'explicar les anècdotes en el concert, però m'has dit que en aquest cas li passes el testimoni al Xavi.
Sí, no, bé, jo, no és exactament que jo faci també aquesta cerimònia dels concerts, però bé, sí, moltes vegades al principi dels concerts doncs faig alguna explicació introductiva, però en aquest cas està més que clar que això qui ho havia de fer, i a més, deixa'm que t'ho digui, Xavi, que no sé si t'ho he dit, però ho fa d'una manera molt, molt amena i molt, molt engrescadora i molt interessant, i realment aquí el concert, el mestre no és només el mestre musical, sinó aquest, el mestre de cerimònies, no?
Sí, però Lluís també agafa el micro, eh? També el Lluís és el nostre historiador de capçalera, i sempre a tots els concerts fa un repàs de quants anys fa que anem en aquella ciutat, i posa en context doncs la gira, perquè hi ha gent que probablement és la primera vegada que vingui en el concert, i també és interessant doncs veure tota la història que hi ha al darrere dels concerts de valsos de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ell té moltes dades i molta informació al respecte.
En aquest concert, a més, també hi haurà una soprano, en el cas de Sabadell, en el del dia 2, l'Almudena Jalladi. Qui posarà veu? En quants temes posa veu?
Doncs la soprano, que ho combinem amb l'Almudena i amb la Isabella Gaudí, fins ara canten en el vals de Musetta, canten dues obres de Puccini, el vals de Musetta i la famosa ària de Janis Kiki, el Lo mio bambino caro, i després fa una ària molt especial, que és l'ària d'Olimpia, dels contes de Hoffmann d'Offenbach, en el qual interpreta el paper d'una nina mecànica, una ària molt, molt, molt divertida, i finalment també canta en un vals de Strauss, i el Frühlingsstimme és un vals que té una versió també per soprano i orquestra, i per tant doncs aquesta vegada la fem treballar bastant i l'aprofitem molt, la veu humana, i té un paper important en aquest concert.
He vist que el concert l'acabeu amb el Danubi Blau. No hi haurà la marxa Radetzky? Que és la que la primera que vaig pensar de posar de fons per l'entrevista.
Sí, sí, i és sempre, però està de vies, no? No està en el programa, però sempre la fem, perquè la gent doncs això l'aplaudeix molt, i per tant sempre les últimes notes que sonen al concert són les notes de la marxa Radetzky, tot i que la presentem amb una sorpresa, i que si em permeteu no la revelarem, diguem-ne, però és una marxa Radetzky, diguem-ne, diferent.
És que clar, un concert de valsos, si no s'acaba la marxa Radetzky, la gent no el dona per acabat. Llavors,
no s'aixecarien, no?
No s'aixecarien, estarien esperant-la, no? Però sí que és veritat que mai està el programa, sempre és aquella obra, és l'últim bis que es posa, que tothom ja sap, i que realment marca doncs el final del concert. No?
Que a més a més és l'única obra del, sí, pare, del pare Johann Strauss, que una mica perviscut en els repertoris de valsos. És l'única obra de Johann Strauss primer.
I d'on ve aquesta tradició de fer valsos pels vols de Cap d'Any o d'Any Nou?
Sí, és curiós perquè originalment els valsos no tenien data, diguem-ne. O sigui, els valsos es van posar de moda en aquella Viena del segle XIX i dels cafès van passar en els salons de ball i es feien durant tot l'any. I jo crec que devia ser quan es va establir a Viena la tradició de fer-lo per Cap d'Any, que és una tradició que hem de dir que té un passat una mica fosc, diguem-ne, perquè la van impulsar els nazis quan van ocupar Àustria, doncs d'alguna manera per respatllar els austríacs va instaurar aquest concert d'Any Nou amb la Filarmònica de Viena, però que ara doncs, ha perdut naturalment tot aquest context postbèl·lic i per tant doncs, s'ha mantingut aquesta tradició, però en realitat els valsos era una música feta per ser interpretada durant tot l'any i l'orquestra Strauss feia gires llarguíssimes i les interpretava en tots els dies de l'any.
Sí, és més, de fet, en les tradicions més cap aquí d'interpretar valsos sempre anaven associats normalment al carnaval, a les festes de carnaval. Mm-hmm. Quan alguna vegada s'havien fet concerts de valsos, estaven associats a això. Sí que és veritat que hi ha aquest precedent de la Filarmònica de Viena que ho fan des de fa moltíssims anys. Però està molt centrat, el tema de la Filarmònica de Viena està molt centrat al dia 1 de gener i prou, no? Nosaltres, la idea dels valsos és un projecte del mestre Argudo, el nostre primer director de la Simfònica, que des del primer dia va estar dient que el que hauríem de fer per Nadal era fer un concert de valsos, i finalment li vam fer cas i l'any, com dèiem, el desembre del 88, doncs vam fer la primera temporada de valsos per Nadal. I està clar que la seva idea era bona, perquè encara n'estem fent, i no només encara n'estem fent, sinó que totes les orquestres que han vingut al darrere ens ho han copiat, no? Amb la qual cosa està clar que la idea era bona. I nosaltres en seguim fent i en seguirem fent per molts anys, espero, perquè a part, en molts llocs, és el que esperen. El concert de valsos de la Simfònica, ja, a moltes ciutats de Catalunya, és una data... És una fita nadalenca imprescindible, no? Alguns amb data fixa, i alguns dels que es tenen la seva data i aquella data fa 20, 25, 30 anys que ho estem fent mm-hmm. aquell dia. Altres llocs, com aquí a Sabadell, anem canviant de data segons vagi millor per la programació de nostra i de la faràndula, però no manquem enlloc, no?
Doncs per acabar amb així coses més pràctiques, sabeu si queden entrades per aquest diumenge a Sabadell o hem de buscar altres poblacions?
Sabadell està esgotat.
Jo
ho vaig mirar per curiositat, per veure on s'hauria la meva família i està esgotat. I no vaig poder accedir perquè estava esgotat.
Bé, doncs en qualsevol cas...
És per celebrar-ho, això.
Clar, bones notícies. Però bueno, a la vostra web teniu tots els concerts, sí, per tant, sí. Si algú està interessat pot entrar allà i comprar entrades a qualsevol d'aquestes poblacions que hem dit que aneu aquest Nadal.
No, s'ha de dir que és molt d'agrair la resposta que estem tenint del públic i, a més, no només d'agrair que vinguin, sinó de pensar que una orquestra sense el seu públic no és res. I el nostre públic doncs, és el que fa que la Simfònica tiri endavant. Per tant, no només estem molt contents, sinó que agraïm molt aquesta resposta.
Doncs Xavi Puig, director del concert, i Lluís Cabal, violista de l'OSB, moltes gràcies per haver vingut aquí a presentar el festival.
Que passeu
un bon dia.
I feliç any nou a tothom.
Igualment.
Adéu, bon dia.
Tres quarts d'una, una pausa curta per la publicitat i arriben els Salsitxes Paradís per acabar amb la traca final, posant-hi música i explicant-nos què ens espera aquesta nit de Cap d'Any a Ràdio Sabadell.